Ràdio Tiana, les notícies.
Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana qualifiquen l'actitud de l'alcaldessa d'autoritària. Unes declaracions que arriben després de l'últim ple. L'alcaldessa Esther Pujoles pregunta si portaveus com Enric Nolis dirien el mateix davant un alcalde home. Altalella encapçala la representació tianenca a la Fira Alimentària de Catalunya. Hi ha hagut altres empreses del poble que també hi han anat per modernitzar-se. I amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, avui a l'informatiu entrevistem la regidora d'Esports, Núria Blasco, i el tècnic d'Esports de l'Ajuntament, Òscar García. Membres de l'oposició de Tiana qualifiquen d'autoritària l'actitud de l'alcaldessa durant els plens del consistori, unes declaracions que arriben després de l'última trobada dels grups durant el ple d'abril en un dels debats més importants d'aquesta sessió, on es tractava l'ordenança reguladora del trànsit al centre. Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana asseguren que es va demostrar, ho han dit, el portaveu de CiU Enric Nolis i el de Gent Joan Pau Hernández.
Es va posar de manifest algunes mostres per part de la persona que governa el ple, que és la presidenta, que és l'alcaldessa, mostres d'un autoritarisme desmesurat. Per posar un exemple, en el punt en què es presentava la nova ordenança ciutadana, l'alcaldessa ens va obsequiar amb un discurs, amb una extensió absolutament desmesurada.
Si han votat en contra és potser perquè ho ha volgut l'alcaldessa, el no acollir les nostres peticions, ni haver intentat de debò negociar. Per acabar-ho d'adobar, en el darrer ple és que fins i tot se'ns va negar la intervenció en segona ronda en aquest tema. És a dir, no va voler ni escoltar-nos, no ens va permetre ni expressar-nos abans de que haguéssim manifestat quin seria el sentit del nostre vot.
Sobre el discurs inicial de l'alcaldessa, ella mateixa assegura que es tracta d'un dret que té qualsevol alcalde o alcaldessa. Esther Pujol defensa que va aturar el debat perquè l'oposició responia sobre un altre tema referint-se a l'obertura del passeig de la Vilesa. A més, l'alcaldessa ha qüestionat si portaveus com Nolis també farien aquest tipus de declaracions si en comptes d'alcaldessa fos un alcalde el que presidís el ple. Pujol afirma haver rebut alguna falta de respecte masclista per part d'aquest regidor del consistori.
Demanar a l'alcaldessa que surti del despatx quan en realitat estaven en el meu despatx, a mi no se m'ocorreria mai a la vida sigui un alcalde o sigui una alcaldessa. Si jo sóc membre de l'oposició, sóc portaveu d'un grup de l'oposició, com és a més Convergència i Unió, mai a la vida, i jo he estat en aquest despatx com a regidora de l'oposició, mai a la vida se m'ocorreria faltar el respecte a la institució, com és l'alcaldia, perquè ja no és el respecte a l'Esther Pujol, és l'institució a l'alcaldia, en aquest cas, i demanar a la pròpia alcaldessa que surti del despatx, quan en realitat estan convidats aquests membres en el meu despatx per tractar els temes del poble.
L'alcaldessa de Tiana s'ha mostrat decebuda amb els principals grups de l'oposició per la seva negativa a l'ordenança reguladora del trànsit al centre. Pujol ha qualificat d'incoherent la decisió de Convergència i Unió, sobretot fent referència al regidor Joan Canyada. Segons afirma, el govern hauria respost moltes de les inquietuds dels afectats, com la de permetre aparcar els veïns a les nits, i això hauria d'haver motivat l'apropament per part de CiU. Des de l'altre costat, Convergència i Unió demana que les promeses electorals no tapin les necessitats reals de Tiana. Gent pel Progrés creu que el debat sobre la mobilitat ha de ser més ampli i ha de prioritzar la solució al doble revolt. Joan Pau Hernández assegura que el govern no ha convidat el seu grup de forma específica per parlar de la pacificació, unes negociacions que insinua podrien haver fet canviar la posició d'aquests regidors. Finalment, l'Ajuntament arreglarà les façanes i la teulada de la casa del carrer Sant Cebrià per no tirar la terra. La d'enderrocar aquest habitatge de propietat municipal era una de les intervencions que el govern havia previst en aquest cas. Es volia fer una zona verda entre el carrer Sant Cebrià i Verge del Carme. Després de rebre opinions contràries per part de la ciutadania, l'alcaldessa Esther Pujol explica haver decidit conservar la casa.
La casa, recordo, hem de recordar que no està catalogada, però sí que portàvem un compromís de vetllar per aquells elements simbòlics. Crec que, a més, per poder entusiasmar per un projecte determinat, el propi govern o qui porti lideratge d'aquest projecte, es té que entusiasmar, té que estar convençut del que està fent. En el moment que no estàs convençuda, és difícil que puguis transmetre il·lusió o projecció del projecte.
De moment, aquesta casa històrica situada al final del carrer Sant Cebrià es mantindrà en una forma de la seva part exterior, el que suposa un increment d'uns 8.000 euros al projecte. La rehabilitació total d'aquest habitatge es podria fer en un futur, però això tindria un cost molt més elevat. Tal i com estava previst, s'enjardinarà al voltant. Es preveu que pugui convertir-se en una zona de pas on també s'hi pugui descansar. Dins del projecte Retrobem-nos ja pensades diverses actuacions a banda de la pacificació. Aquestes servirien, segons l'Ajuntament, per fer gaudir la ciutat tenia d'un espai més agradable.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Aquesta setmana s'ha tancat la Fira Alimentària de Catalunya. Empreses tianenques com Alta Lilla hi han participat. És una notícia de Sergi Quevedo.
Alta Lilla celebra l'èxit de la Fira Alimentària. Altres comerciants de Tiana també han passat per aquesta 20a edició de la Fira, entre ells Queviures Anita. La representació local també ha arribat a Alimentària. El celler Alta Lilla ha exposat aquests dies els seus productes a la Fira Alimentària de Barcelona. Des d'allà, la seva responsable de comunicació, Valeri Bello, celebra la satisfacció d'haver-hi participat.
Complert objectius, hem aconseguit tornar a veure els nostres distribuïdors amb qui treballem i per consolidar una miqueta les nostres relacions, no? Alimentària també és una ocasió per nosaltres de tenir un caliu, no? De fer una fidelització amb els nostres distribuïdors i contactes internacionals. Per exemple, el dimarts a la nit vam fer un sopar al centre de recepció i vam tenir el Ramon, el pescador independent de Badalona, que va estar allà fent pulpos i històries per la gent. I clar, la nostra idea sempre és fer conèixer la nostra proximitat i que, més que Alimentària, que vinguin també a casa unes hores per tornar a connectar amb el producte, amb la matèria prima.
Altres cellers, en canvi, no hi han volgut participar. Seria el cas de Parxet. Segons el seu conseller delegat, Ramon Reventós, ha dit que considera que aquest no és model a seguir per la gent que elabora vins i caves més sofisticats. Queviures Anites és des de l'altre cantó del taulell. L'altra visió és la dels professionals que han anat a veure els productes que s'ofereixen, és el cas de Queviures Anites. La botiga de Tiana ha anat a veure els seus proveïdors i començar a pensar en nous productes. Ho ha explicat un dels seus responsables, Eduard Salvatierra.
Ho hem trobat immensament gran comparat amb altres anys, molts visitants, molta gent. Vam fer una visita una mica express per veure els nostres proveïdors i productes nous que havien tret, per incorporar ja per aquesta temporada. I bueno, molt contents i molt satisfets d'aquesta fira perquè s'ha convertit en la segona a nivell mundial d'importància. Hi havia proveïdors de tot el món, gent de tot el món, i molt bé, molt contents i molt satisfets. Vam fer bona feina. Va ser una visita, ja dic, una miqueta express perquè no teníem temps, però en vam treure coses molt positives i molt bé.
El mateix Salvatierra ha confirmat que en un futur no gaire llunyà alguna de les novetats de la Fira Alimentària es podrà comprar als seus establiments. La Fira Alimentària del 2014 ha tancat aquest dijous a la tarda la seva 20a edició amb més de 140.000 visitants. L'esdeveniment ha durat 4 dies. La d'aquest 2014 ha estat l'edició més internacional, amb un increment del 2% de professionals estrangers. En total hi ha hagut representats 141 països diferents en aquesta Fira d'Alimentació i Begudes. Importadors i distribuïdors d'Europa, l'Àsia, Llatinoamèrica i els Estats Units han realitzat més de 10.000 reunions de negoci amb uns expositors i un 25% més que no pas el 2013.
Els clubs esportius de Tiana els espera una jornada complicada aquest cap de setmana. Ens ho explica Sergi Quevedo.
Així és, Marta, anem a acabar d'explicar les prèvies esportives d'aquest cap de setmana. El Centre Cultural i Esportiu Tiana no es pot permetre ni una errada més. Després de diverses setmanes, de manera irregular, el Centre Cultural i Esportiu juga contra el Pineda de Mar. Els de José Gómez tenen un partit complex a casa, ja que es veuen les cares amb un rival que en els darrers temps ho ha estat fent molt bé i que va traient punts en camps complicats. Després d'unes males setmanes, ara toca refer-se, i més jugant a casa, contra el Pineda, un rival que està en un moment de gràcia, com reconeixia el mateix entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana, José Gómez.
Claro que ellos están ahí al filo de la navaja y vendrán aquí a darlo todo, a intentar rascar lo que se pueda, si pueden ganar, ganar. Y ya en su campo pues fuimos superiores, pero bueno, no es un equipo que trabaja bien a nivel estratégico y no lo podrá difícil, la verdad.
Després de totes les derrotes que porten, no es poden permetre tornar a ensopegar aquesta setmana si no volen dir adéu de manera definitiva a les opcions de pujar de categoria. El bàsquet Tiana té un cap de setmana amb dos finals. Els homes de Ramon Pla tenen un dur paper aquesta setmana. Tenen dos enfrontaments, ja que poden decidir el seu futur a la Lliga. Juguen contra el Ripoll en partit ajornat i al mateix temps tenen una jornada de Lliga contra el Pineda a casa. Els dos partits poden decidir el seu futur en aquesta Lliga. Això ho té clar l'entrenador, que considera els dos enfrontaments de vital importància. Escoltem Ramon Pla.
Depèn quin resultat es doni, doncs a nosaltres ens pot beneficiar o ens pot perjudicar i ja ho veurem. Partida a partida, com diuen. Difícils, vitals, per exemple, la victòria d'ahir contents, però, per exemple, José Luis no va poder jugar l'últim quart amb 10 punts de sutura al llavi. Dioni Santos també es va torçar, va fer un esguinç al genoll i ja veurem l'abast de la lesió, tampoc va poder jugar en tota la segona part. Amb ferits de guerra, no?, com es diuen. O sigui, ja veurem aquesta setmana d'entrenos com podien recuperar els jugadors per encarar aquests dos partits.
A més, estaran pendents del Ripoll i el Cabrera, que també juguen un contra l'altre per saber quin serà el que seguirà a Primera Catalana la propera temporada. És a dir, el bàsquet Tiana té un difícil compromís, però el Ripoll gairebé més. I acabem parlant del futsal Tiana, que juga contra el Prat el dilluns. Partit estrany el que espera aquesta setmana el futsal Tiana. Els de Jorge Asensio es veuen les cares amb un Prat que aquest dilluns al vespre jugaran al seu camp. Un horari insòlit i complicat per a les aspiracions dels tianencs. Aquesta setmana han de guanyar i esperar resultats. Saben que l'Alella els trepitja els talons i ja no els queda més remei que guanyar i esperar a veure què fan els demés. En el partit, però, es presenta complicat, ja que juguen contra el quart, com reconeixia el mateix Jorge Asensio.
El lunes por la noche, puesto que nos han aplazado el partido para el lunes por la noche, y la verdad que es un poquito de lotería. Hemos jugado un partido entre semana este año, ellos eran el cuarto clasificado, vienen de perder en campo del Spray, son 6 puntos, solamente les sirve a ellos la victoria. Bueno, es un equipo complicado, un equipo muy intenso y en su campo aprietan mucho. No nos sirve otra cosa que sacar los 3 puntos, sacar algo positivo de allí si queremos aspirar a la Final Four. Sabemos que es un rival fuerte, difícil y que no nos van a dar ninguna facilidad.
Saben que aquesta jornada pot ser definitiva per veure si les aspiracions per pujar de categoria són bones o no.
I sense deixar de banda els esports, avui dediquem l'entrevista de l'informatiu al Dia Mundial de l'Activitat Física, una entrevista de Sergi Quevedo.
Acabem l'informatiu d'avui amb una entrevista perquè se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física. Des de l'any 2002, l'Organització Mundial de la Salut, mitjançant resolució oficial, insta els estats membres a celebrar anualment el Dia per la Salut Mouta, per promoure les activitats físiques com a element fonamental de la salut i el benestar. El missatge principal és transmetre que acumuleu 30 minuts d'activitat física moderada cada dia. Per poder parlar de totes les activitats que es fan, tenim nosaltres la Núria Blasco, la regidora d'Esports de l'Ajuntament.
Hola.
I també tenim l'Òscar García. Òscar, benvingut.
Hola.
Parleu-me una mica de tot el que és aquest Dia Mundial de l'Activitat Física. Què fareu? Què s'està preparant des de l'Ajuntament? Quines activitats teniu?
Bé, bueno, com tu bé has dit, el dia 6 d'abril és el Dia Mundial de l'Activitat Física per una iniciativa de l'OMS, però no és únicament aquest dia que es poden fer activitats. Des de l'1 al 14 d'abril es poden fer activitats per tal de potenciar l'activitat física. Aquí a Tiana tenim dos actuacions que es fan dintre d'aquestes dates, com és la duatló infantil que fa Duet amb la col·laboració de l'Ajuntament, que és el 12 d'abril, i després el casino dintre de les activitats per adolescents que ha organitzat l'Ajuntament o que del Club Jove, de l'1 al 6 d'abril, doncs es fan una jornada com de portes obertes o d'activitats.
Aviam, el casino es fa unes jornades de portes obertes i dins d'aquestes jornades de portes obertes hi ha una sèrie de dies, que és dimarts i dijous, que els adolescents del municipi poden anar gratuïtament a utilitzar les pistes de tennis i les pistes de pàdel.
I com deia, més com la continuïtat del Club Jove que hem estat treballant ja des de principi de curs amb els nens de l'institut, amb el Duet, que tenen també una quota reduïda per fer activitats en el Duet, en el qual el casino també s'ha afegit aquesta quota de Club Jove que s'ofereix des de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Tot això, a més, ens serveix per el Dia Mundial de l'Activitat Física, ens serveix per parlar àmpliament de tot el que és l'activitat física i d'aquest l'esport, un esport que és un dels, entre cometes, un dels cavalls de batalla que en el món actual, quan l'OMS parla dels 30 minuts d'activitat física, gairebé és necessari. Tenim una vida sedentària totalment, no?
Totalment. I
això acaba passant factura a tothom, em sembla, no?
Totalment, i crec que és important, no? És allò que deien que amb el Dia del Circ, aprofitant, ja també es van dir quan hi ha un dia que específic per celebrar alguna cosa és que tenim un problema, no? I és veritat, però és la manera de consciència, és a dir, bueno, 30 minuts, doncs plantegem-ho i des de l'Ajuntament i treballant des dels més petits a les adolescents, que és precisament on també s'ha trobat, on hi ha aquesta baixada d'activitat, doncs és el que es pretén potenciar, evidentment, de les altres coses que tenim a en el municipi, de les entitats, però és veritat, s'ha de estar darrere i anar dient que és important.
Parlàveu de la duatló que es fa en Duet Esports, una duatló que he vist el recorregut i és un recorregut exigent, són 5.700 metres em sembla, la de cadets, i es pujar, perquè ens entenguem, fins al cruce de Badalona i tornar a baixar i fins al carrer d'Angost, és a dir que com a recorregut és un recorregut una mica exigent, sobretot la pujada fins al cruce cap a Badalona i cap a Mollet, no, Òscar?
Sí, però tenim uns nens i unes nenes i uns adolescents perfectament preparats i no crec que hi hagi cap problema perquè puguin desenvolupar aquesta activitat. A més, aquest tipus de duatló, malgrat té una vessant competitiva o de cursa, més ben dit, cada un la pot fer al seu ritme, cada un la pot prendre a la intensitat i al ritme que el consideri oportú. Per tant, no es tracta tant de quedar completament esgotat i quedar completament extasiat, sinó que puguin disfrutar d'aquesta cursa.
Estem en un moment en què el running, la bicicleta, hi ha una febre gairebé per aquestes coses. Febre amb el bon sentit de la paraula, és a dir, la gent surt a córrer, ara que el dia és més llarg encara surt amb més ganes. Comencem allò que es diu aquella broma de l'operació en biquini moltes vegades, allò de començar a perdre pes perquè arriba l'estiu.
Però és real. L'operació en biquini és real.
És real, és a dir, cada cop hi ha més gent, i aquí ja no ho veus moltes vegades, tot i el terreny tampoc és molt plàcid per poder sortir a córrer.
I sobretot pels que no estan tan acostumats.
Exacte, ho dic en aquest sentit, per les pujades i baixades. Però el running, sobretot, és una febre que ha començat i que la gent ja està molt, molt avasada. Suposo que des de la regidoria d'esports tampoc com aquí, no donem l'esquena a aquestes coses, no?
Bé, com precisament no, i un dels projectes estratègics que estem desenvolupant conjuntament amb les entitats i estem desenvolupant aquest any és que a Tiana hi hagin més esdeveniments al carrer. I com per exemple ja existeix l'enrocada, que es fa sempre per la festa major que va cap al setembre, que és una cursa popular, doncs, però la intenció i la política de l'Ajuntament és anar cada cop més a fomentar l'activitat física i l'esport que es desenvolupa en el medi natural o a l'entorn urbà. És una línia molt clara, precisament per això, perquè la gran demanda és cada cop més fer pràctica esportiva al carrer, i les diferents entitats o agents del municipi ho estan entenent així i cada cop més estan promocionant això.
També moltes vegades la crisi econòmica fa que no et puguis permetre un gimnàs i, com es diu habitualment, sortir a córrer és gratis, no? I això sempre tothom ho acaba notant, no? D'una manera o d'una altra acabes fent esport d'aquesta manera. Parlaves de les polítiques de l'Ajuntament per l'esport. Sé que hi ha molts plans estratègics en marxa a nivell esportiu. Expliqueu-me'n alguns.
Bueno, jo crec que ho explicarà molt millor l'Òscar, perquè és precisament qui està portant, bueno, tots els tallers i tots els grups de treball que s'estan fent amb les entitats. Però és veritat que, com el que deia ell, que volem treballar i estem treballant conjuntament amb les entitats per tal de poder explicar, per de definir què és el que volem, què és el que hi ha d'esports a l'Ajuntament, al municipi.
Sí, concretament, en el fons, el pla estratègic que estem treballant es tracta de definir tota una sèrie de projectes conjuntament amb els agents del municipi que puguin ser interessants per Tiana, per promocionar l'esport a Tiana i ajudar les entitats a desenvolupar la seva activitat. La setmana que ve, concretament, tenim una nova sessió de treball, s'han fet dues, on hem començat a presentar unes primeres propostes de projecte, amb la línia que estàvem parlant abans, amb la línia de poder fomentar noves activitats i nous esdeveniments al carrer, de participació popular, de participació massiva, i de moment encara són projectes o propostes de projectes, esperem tenir la validació de les entitats per poder-los anar-les explicant.
Per exemple, parlàvem del dia de l'activitat física, una de les coses que feu és obrir les pistes del casino. El casino és un agent com a esport molt important i que durant molts anys, i la gent de Tiana ho sap i la Núria m'entendrà en seguida, ha viscut d'esquena al poble, o no sé si el casino d'esquena al poble, si el poble d'esquena al casino, és a dir, aquesta relació de molts anys d'història, però molts anys de gairebé d'enfrontaments. Era molt normal la gent del poble contra la gent del casino, però voleu una mica que sigui un agent esportiu també molt important, no? aquesta entitat, i comencem amb aquesta jornada de portes obertes.
Sí, de fet, ja des del principi de la nostra legislatura ja també anàvem d'obrir aquestes portes, d'obrir les portes del casino en el municipi, també precisament perquè hi ha hagut un canvi també dintre del casino, i ells estan molt interessats també en obrir-se. És cert aquesta rivalitat que explicaves, però que no ha de ser així. En realitat tenim la possibilitat de tenir unes pistes de tennis fantàstiques que no hi ha per aquí l'entorn.
I de pàdel.
I que és important que els tianencs que ho sàpiguen, que hi ha allò. I en aquesta línia també estem treballant, i ells estan predisposats també. En el moment en el que es va crear el Club Jove, ells també van dir, nosaltres també ens agradaria, podem estar, evidentment que aquesta és la línia que hem de seguir. Tenim, aprofitem el que tenim, els recursos que tenim.
Mm-hmm. Això de les pistes que són molt bones es demostra amb el torneig Vila Tiana que s'ha celebrat
aquesta setmana passada.
I que bé, demostren el potencial que pot tenir aquestes pistes, perquè els mateixos organitzadors deien són unes pistes fantàstiques al costat de Barcelona, em sembla que poca gent sap que existeixen aquestes pistes, no? És a dir, una mica donar a conèixer el que ja tenim, la Masia de Can Mari, tot el que amaga, entre cometes, al poble, o amagat durant molts anys a tot el poble, no? Però bé, parlàvem d'aquests projectes, de les entitats, potenciar les entitats del poble, sobretot en esport de base, suposo que és
imprescindible.
És imprescindible a tots els nivells, no?
Sí, és el més important, és el més important.
Parlem d'entitats, parlem del futbol, parlem del futbol sala, parlem del bàsquet, del vòlei, parlem de moltes entitats.
Patinatge.
Parlem de les entitats que tenen molta base, però que a més s'han de seguir nodrint, és a dir, digue-li amb les escoles, digue-li com sigui, però no podem oblidar, sigui el Centre Cultural i Esportiu Tiana no és només el primer equip, el futsal no és només el primer equip, és a dir, s'ha de potenciar que aquest primer equip es nodrirà en el dia de demà del que seran les categories inferiors, i això, tot i que sigui feina de les entitats, també és una mica feina de l'Ajuntament, no poder potenciar aquestes...
Nosaltres des de l'Ajuntament el que volem és això, precisament, que tinguin el que dius tu, la continuïtat. Si no hi ha nens, no arribarem a tenir un primer equip si els nens no comencen des de petits. I de fet, és una de les coses que en el pla estratègic aquest, o quan s'està treballant amb això, és a dir, es potenciarà això, les entitats que tinguin... equip de base en el qual puguin pujar i se'ls està facilitant que creixen i que després necessiten més espais, doncs també s'està treballant conjuntament per això.
Al mateix temps, per exemple, es fan convenis amb les escoles per aconseguir les pistes esportives, es repinta el pavelló per tenir més disponibilitat de pistes. És a dir, que es segueixen fent perquè si l'activitat creix, que tingui on anar,
fer-ho,
no?
Clar, perquè si no tindrem un problema.
No ho dic tant amb el futbol, que el futbol ja té un camp de molt bones dimensions i que fins i tot dividit en futbol 7, com a vegades, és molt, molt pràctic, però clar, estem parlant de una mica potenciar a dintre del que ja tenim per poder fer créixer més aquestes entitats, que suposo que ha de ser el futur, no, Òscar?
Sí, bé, evidentment un element molt important és l'esport en edat escolar, l'esport de base, i també és una de les necessitats i fixacions de la política esportiva del municipi, que puguem donar les millors instal·lacions, els millors usos, el millor material per poder desenvolupar aquesta oferta. Alhora també vetllar perquè les entitats puguin desenvolupar la millor qualitat en el seu ensenyament o en la seva iniciació a la pràctica esportiva. Aquest és el gran objectiu.
I tot va dintre aquest Dia Mundial també de l'Activitat Física, perquè els nens ha de ser el futur, i si no els inculquem des de petits que han de fer esport, segurament quan siguin grans no faran esport, no? Si no l'han fet durant tota la vida, no el faran amb...
És més difícil.
Exacte, és més difícil, no? Amb 30 anys no et posaràs a botar una pilota de bàsquet si no ho has fet mai.
Més difícil.
Doncs esperem que vagi molt bé aquest Dia Mundial de l'Activitat Física. Òscar García, tècnic d'esport, moltes gràcies.
Gràcies.
Núria Blasco, regidora d'esports, moltes gràcies.
Merci.
Esperem poder parlar d'un èxit d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Física i de que ens parleu més endavant tots aquests plans estratègics quan ja estigui tot molt, molt més embastat. Gràcies als dos.
Gràcies.
Merci.
Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana qualifiquen l'actitud de l'alcaldessa d'autoritària, unes declaracions que arriben després de l'últim ple. L'alcaldessa Esther Pujol es pregunta si portaveus com Enric Nolis dirien el mateix davant un alcalde home. El Talell encapçala la representació tianenca a la Fira Alimentària de Catalunya. Hi ha hagut altres empreses del poble que també hi han anat per modernitzar-se. En el marc del Dia Mundial de l'Activitat Física, la regidora d'Esports, Núria Blasco, creu que l'exercici hauria de formar part important del dia a dia de totes les persones. Blasco assegura que l'Ajuntament està treballant per potenciar l'esport des de la infància.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.